És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 298. En Tomàs fa tard, però és el sisè episodi de la desena temporada. Avui tenim a la Gina Tost. Hola, Gina.
Hola.
I avui parlarem... En Tomàs diu que parlarem de què vol dir emprendre de bo, gestionar una idea i fer-la créixer fins a convertir-la en empresa. Però em sembla que això ja n'havíem parlat. Podem parlar una mica de GINAP, no?
Podem parlar del que vulguis.
Podem parlar una mica de GINAP. Podcast. Però bàsicament el que farem és que parlem del que ens doni la gana la Gina i jo, i quan en Tomàs vingui, que es mira el guió.
Exacte.
No? Molt bé. Doncs com no podria ser d'una altra manera, Mossega la Poma està patrocinada per una empresa superguai que la va fundar en Josep Ruano, que es diu Capside, i que diuen que volen canviar el món a base de crear Ositos Govínola. Endavant.
Benvinguts a Mossega la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Lo de fusilar el guió, què tal ho portem?
Anem fent. Bé, al control tècnic tenim en Sergi Perucho, que també té un micròfon.
Avui el raro sóc jo.
I avui se't sentirà. Perquè la setmana passada...
La pista va acabar a la paperera.
El gos
no
es va
com.
Menjar els deures d'en Sergi i la seva pista d'àudio va caure i...
No, però en teoria ja està arreglat i em sembla que en Tomàs ho ha substituït. Per si algun
o sigui que si algú es descarrega el programa avui, doncs podrà escoltar el que la setmana passada no vam poder sentir. Una
exacte.
Cagada tremenda. Col·laboradors en Carles Canyo i en Dani Amo, que encara no han arribat, i en Raimon Lapuente, que no sabem si existeix. Està en un estat quàntic, com el gat de Schrödinger. Codirecció, postproducció i avui locució, Marc Calier, i en Tomàs Manzanares, que arriba tard. I tenim aquí...
Segueixo repetint, per favor, a veure si apareix per la porta.
A veure si apareix en Tomàs Manzanares. Jo d'entrada volia pintar una imatge mental, perquè jo volia comentar-te una cosa, que no hem estat parlant, abans hem anat a dinar amb la Gina, hem estat parlant de moltes coses. La primera és, l'Elon Musk, saps que té que fer una conferència aquesta setmana, que l'han postergat fins a finals de setmana, parlaran de Tesla, o sigui que la setmana que ve tindrem una setmana d'un programa
Tesla.
De Tesla, perquè estem, Mossega la Poma som molt de Tesla, eh?
Sí, recordeu de comprar el vostre Tesla a través del link d'afiliats de Mossega la Poma.
Exacte, aquest és el bon consell. Cada vegada que algú veu un Tesla dels oients de Mossega la Poma, tenim fotos de Teslas en el Telegram, cadascun d'un color diferent i tal, i, bueno, i fins i tot alguns havia dit que se l'havien carregat. Però el model 3, no el model S, que són molts calés, no? Bueno, hi ha una cosa, i és que l'Elon Musk deia que amb el seu germà, quan estaven al jacuzzi, parlaven del tema de si vivim o no vivim, vivim en una simulació. A tu et va arribar això?
A mi no em va arribar això,
no et va arribar,
però...
Mira, jo t'ho explico.
Explica'm això.
Jo t'ho explico.
Explica'm aquesta teoria de la simulació.
Que jo és una cosa que... Perquè llavors hi ha fins i tot un rumor, hi ha un rumor que corre, que... Bueno, ara t'explico la teoria i després expliquem
Vinga.
El rumor, a veure què et sembla. O sigui, hi ha un senyor que es diu Nick Bostrom, que si tu et dius Nick Bostrom ja ets un filòsof famós, o sigui, perquè només pel nom.
Vinga, va.
Molt bé. El Nick Bostrom el que fa què és? Diu que una de dos... quan les civilitzacions intel·ligents arriben a un cert nivell tecnològic, són capaces d'emular un univers complet com si fos un videojoc.
Mm-hmm.
Vale?
Val.
I llavors el que diu és que, clar, una de dos, o nosaltres som els primers que arribem a aquesta teoria, diu, una de dos, o no és possible emular un univers complet, o nosaltres som els primers que arribem, o estem vivint en una simulació. I a sobre el que xondo és que llavors els universos simulats, quan la vida intel·ligent arriba a cert nivell, poden simular altres universos.
És un Inception universal.
Exacte,
i per
Inception
tant,
universal.
La conclusió és, no hi pensis i viu la vida tranquil.
I llavors l'Elon Musk el que diu és que ell creu que la probabilitat de que estiguem en la realitat base, en el nivell més alt, i que siguem els que comencem la festa, és de menys de l'1%.
Sí, podria ser.
O sigui, que ell està convençut d'això i llavors a partir d'aquí. Llavors, doncs, és... Com ho veus tu, això?
Jo crec que l'Elon Musk és una persona molt intel·ligent. Com deia el tècnic, la vida s'ha de viure. I a mi m'encanta arribar als meus universos simulats, jugar a videojocs, salvar la princesa, matar marcians, agafar la bandera... crear presons.
Sí, abans estaves ensenyant el joc aquest al
Prison Architect.
Que és una mala passada, eh?
O sigui, a veure, expliquem-ho perquè... A veure, tinc l'ordinador sobre la taula, perquè Ludo abans m'ha dit no, i parlarem d'això, i parlarem d'això altres. Aleshores m'he tret els apunts i tinc l'ordinador, tinc un Mac a sobre de la taula, un Mac fet amb un
fel·lo. A Mossega Poma només pots tenir un Mac a sobre la taula. Sí. No deixem fer... Tot i que Tomàs la setmana passada estava amb un Lenovo, però bueno.
És igual, al Tomàs se li perdona.
Respect.
I m'he posat a jugar un joc que es diu Prison Architect, que és com un SimCity, però en lloc d'edificis...
Fas presons.
Fas presons. O sigui, no és una ciutat, has de crear una presó amb les seves dutxes, menjador, cuina, no? Jo les oficines...
Pintava bici.
Uf! Però, a veure, aquí a Steam posa la quantitat d'hores que hi he dedicat. Porto 19,5 hores i el vaig comprar fa 2 setmanes. Que per mi, tinguent en compte els meus horaris, dedicar-hi 20 hores, 10 hores la setmana, és una barbaritat.
Bàsicament, el que passa és que tu treballes, jugues al Prison Architect i dorms. I menjar ja ho fas directament per osmosis
mentre jugo.
Mentre menges, mentre jugues allà. Sí, sí. Amb una palleta vas xuclant.
No, pots menjar bé, entrepans i coses d'aquestes, les pots menjar bé davant de l'ordinador.
Molt bé, doncs llavors sembla ser que ara diu que el rumor que hi havia aquesta setmana és que deien que hi havia rumors que deien que l'Elon Musk i uns altres flipats estaven pagant, havien muntat com una subvenció a físics perquè trobessin una manera de trencar i sortir de la simulació. En plan com sortir de Matrix.
Bueno, ja ho sabem com es fa, no? Amb una pastilla.
Una pastilla blava, una pastilla vermella i tries la pastilla que vols, no?
Sí. Tu quina triaries? La de quedar-te a Matrix o la de sortir de Matrix?
No quiero acordarme de nada.
Las dos, hombre, las
dos.
Les dos no pots, o una o l'altra. Les dos és de gordo. O sigui, penjar-te les dues pastilles
no. I aquí ja tenim la dieta molt ben muntada, no fotem. Només la pregunta és, alguna d'aquestes pastilles porta gluten o no?
Per favor.
No. És com un M&M, només porta tot el sucre directament al fetge.
Tot el sucre directament al fetge i al d'allò. Bueno, no sé, tu què triaries, Sergi, la vermella o la blava?
Per curiositat, a veure què passa.
La vermella, sac o no?
A veure què passa, total. No, però si no t'acabes avorrint. És el que li passa al protagonista.
T'acabes avorrint. Però o si no pots encara pots acabar sinó com el senyor Anderson, com el senyor Reagan, aquell que di no quiero acordarme de nada.
Exacte.
El bistec es jugoso. No me molesten. Bueno, doncs aquesta setmana tindrem una d'això. Llavors, a veure, com va GINAP? Perquè jo vaig flipar. Un dia de cop i volta agafes, entres a Twitter i diuen li han donat a la Gina Tost, l'han numerat entre les 100 dones de negocis europees.
Sí.
I estàs per allà a Berlín de cop i volta.
Sí. Jo fa 3 anys i mig vaig cofundar una empresa de tecnologia que es diu GINAP. El nom no el vaig posar jo, no sóc tan egocèntrica.
No ens ho creiem.
Ho prometo, estava a l'hospital. I bé, l'empresa va bé. 3 anys i mig després som 19 persones a Barcelona, totes tenen un sou, totes viuen, són felices.
Està molt bé.
I seguim fent la nostra feina. I de tant en tant rebem un premi, com per exemple no, aquest de Berlín per The 100, un The Wired de la revista. Ara ens acaben de donar un Deloitte com a la millor plataforma tecnològica espanyola. Anem fent. Però els premis no donen de menjar,
no, 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 és un no és com el Nobel que li ha donat a en Bob Dylan i que sembla ser que no el vol
No ha dit que no el vol. No, simplement
el
no agafa
el telèfon.
Calla,
no
passa res. El Nobel de Literatura... Bo, o sigui...
Que no, això està molt bé, tio.
En Murakami porto no sé quants anys allà el pobre
bé,
esperant.
I no passa res, però Bob Dylan està bé. O sigui, sí. Per fi conec algú que
és això, una vegada que dius, Bob Dylan, hòstia, aquest el conec. Suena.
Murakami també el conec i he llegit alguna cosa seva, però Bob Dylan fa il·lusió, perquè no és algú... O sigui, sí que ha escrit coses, però no és algú que faci allò que cada estiu tregui una novel·la. Això em sembla curiós. Al final, un artista pot guanyar un... O sigui, imagina't que en el futur el Nobel de Literatura el guanyarà algú que va escriure, no?, uns tuits molt interessants.
O el guió d'un videojoc.
És que, mira, perdona, la filla de Terry Pratchett.
Sí, en P. Saluden. Sí, sí.
Fins aquí arribem, no?, Mundo Disco i tal. La filla de Terry Pratchett, que es diu Rihanna Pratchett, estarà a Barcelona d'aquí un parell de setmanes, que per cert l'entrevisto.
Oh, sí?
Sí, fem una taula rodona, però som ella i jo.
Una taula rodona, o sigui, com la que tenim tu i jo ara, no?
Exacte, mano a mano. I la Rihanna Pratchett és guionista de videojocs. Per exemple, l'últim Tomb Raider o Mirror's Edge o... Sí, sí, ella no fa novel·les.
La guionista del Rise of the Tomb Raider és la...
No, o sigui, aquí ja tenim la propera previsió de Mossega la Poma. O sigui, algun dia tindrem un... un Premi Nobel de Literatura guionista d'un videojoc. Això seria...
És que seria meravellós, per què no?
No, perquè també hi ha una cosa del... per exemple, el Joss Whedon, a Amazon pots trobar el guió de, els guions de Firefly. Estan publicats els guions i fins i tot les partitures de sing-along del Dr. Horrible. Vale? Pots comprar-te... Això, llavors, encara no s'estan publicant els guions dels videojocs. Es publiquen, sí que es venen les bandes sonores.
Sí, és que publicar un guió d'un videojoc encara no són lineals, és molt difícil. Aleshores, hauries de publicar com el document de disseny. I sí que es fan postmortems, que se'n diuen, que és com explicar com s'ha fet un videojoc i tal, però... Però
molt
no,
interessants, de fet.
Però, sí, són molt interessants, però no crec que hi hagi això de, no? publicat dels documents de dissenys directes. Sí que fan com un recopilatori, no? Doncs això és concept art. Ah. No? I això és no sé què i tal. I aquí hi ha tal. Però no crec que hi hagi...
Ara que parles d'això, de l'anàlisi aquest de la no linealitat dels videojocs, està pensant en aquesta sèrie que m'has viciat.
Ho sento.
Malvada.
En el grup de Telegram tinc una cosa, que és que jo parlo poc. Però quan parlo, de Tesla i de Westworld, que és una sèrie que ara tu t'has enganxat.
Molt. Però va ser allò... Algun dia... No està fent les meus madruguines que diuen en els de Z-Testers que fem, perquè van anar a dormir les tantes mirant els dos primers episodis que em vaig enganxar de cop.
Explica de què va Westworld.
Westworld és, bàsicament, és un parc temàtic, com un PortAventura, però que és bàsicament a l'oeste... i està fet com de veritat i hi ha uns personatges que viuen allà dintre que són robots, que funcionen amb unes intel·ligències artificials. Són androides. Sí. I
els animatrónicos del futuro.
Sí, com animatrónics.
Sí, però són una mica Show de Truman, perquè ells no saben que són robots i tampoc saben que estan en aquesta espècie de PortAventura. I de sobte hi ha un glitch, no? Hi ha com un, sí, problema.
Hi ha un glitch i passen coses. Però el que a mi m'ha agradat molt... Passen coses, però no farem d'espoiler.
No
explicarem que la Dolores mata una mosca i aquest tipus de coses. No ho explicarem. No ho direm. No ho direm. Però el que m'ha agradat molt és la forma en què ensenyen com els enginyers, diguéssim, debuguen els robots. O sigui, els enginyers s'assenten amb els robots i els hi parlen, els interroguen, els hi demanen allò, en modo anàlisi, expliquen com està fent això i com, o sigui, d'alguna manera a dintre del guió transpira que els guionistes han pensat com està fet això i com estan programats. És a dir, hi ha unes narratives, aquestes narratives s'inserten a dintre de... Es construeixen a base de desenvolupar els caràcters de cadascun dels personatges i el que els motiva i les coses, les línies i les coses que diran. Llavors, m'ha agradat moltíssim això.
És una sèrie de l'HBO.
És una sèrie de l'HBO, evidentment.
I l'HBO...
Sí, vol dir pit i cuixa i violència i sang i fetge.
Ai, clar, perquè evidentment per què te'n vas en un oeste de PortAventura? Ja et diré jo, no hi ha atraccions.
Sí, no hi ha l'estampida, no?
De fet, el primer capítol té algunes escenes que mirades fredament són crues.
No, tota la sèrie és molt crua.
I algunes
crua.
Són calentes directament.
Vale, bueno, és que jo sóc un d'aquells perdillos que només ha vist el pilot.
Ah, tu has vist el pilot?
El primer capítol, estic pendent de veure la resta.
Molt bé. Bé, no explicarem res més, però és una sèrie que a tota aquesta gent que li agrada la ciència-ficció, Matrix, no? Aquestes coses, ostres, és molt guai.
A mi m'ha flipat molt això, la idea aquesta de que els que han fet el guió han intentat... És una mica com els contes de l'Asimov, sobre robots, que han intentat especular i si aquesta tecnologia existís, com la gestionaries, com ho treballarien?
Com a Her. Són les millors pel·lícules de ciència-ficció, al final, les que no t'expliquen la tecnologia, sinó t'expliquen les possibles conseqüències. A Her no t'expliquen, no? Doncs mira, hi hauran assessors, no? O com, especial com de intel·ligències artificials que t'ajudaran amb el teu dia a dia i tal. És aquella pel·lícula que Scarlett Johansson és aquella veu.
Sí.
Etcètera. O, per
exemple... Scarlett Johansson, que, poca broma, dona morbo, ja ho he dit altres vegades, dona morbo sense sortir a la pel·li. És increïble.
Perquè té aquesta veu vellutada.
És increïble.
Sí, està molt bé.
Llavors, suposo que tu l'has vist en versió original. Mare.
Evidentment, sí, no l'has de veure traduïda. O sigui, sí, no té gràcia. Bueno, no sé quina noia l'ha doblat amb ella, però espero que s'hagi lluït, perquè si no la pel·li perdria moltíssim.
Doncs jo considero que són els millors productes els que no et plantegen la tecnologia, sinó aquests que... t'expliquen, no?, les possibles conseqüències d'aquesta tecnologia en el món malalt que vivim.
Sí, però, doncs en aquest cas, jo em veig això, d'alguna manera jo amb el meu cap d'enginyer, la vaig mirar la pel·lícula i em vaig imaginar, o sigui, com funcionen els sistemes per gestionar-ho. I mola molt.
Entra com a administrador del sistema.
Entra com a administrador del sistema, però i que veus això, és que estàs dissenyant un sistema no lineal, on hi ha diferents tipus d'agents. I entenc que quan tu estàs, per exemple, en un món virtual on hi ha els PNJs, personatges no jugadors, aquests personatges s'han de programar d'alguna manera, com més autònoms siguin i més impredibles siguin, més interessant serà el joc.
Sí, però si t'hi fixes en el Westworld, hi ha un escriptor que fa les històries.
Exacte.
I a més és un tio... Bé, és igual, no farem spoilers, però hi ha un escriptor que el que fa és que...
Fa ràbia.
Però fot les històries de dins d'aquest món, no? Perquè sigui ric i interessant.
Ja, però que en canvi són històries no lineals que... d'una pila de personatges que van interactuant i a partir d'aquí es poden generar diverses versions d'aquesta història.
Sí, sí.
És una cosa superguai, superguai. Bueno, escolta, és que en Tomàs no ens ha deixat gens de guió, però tinc una... Què deia, Sergi?
Res.
No, sí que n'hi ha, oi? Hi ha una cosa, sí, tenim en Tom Tapscott, però vull parlar amb ell a veure si arriba i podem comentar-ho amb ell perquè segur que li interessarà. Llavors, a veure, jo volia que m'expliquessis una cosa, perquè
a veure,
és que jo m'he enterat ara perquè tu estàs donant classes exactament el mateix que jo, que és l'història de la informàtica.
Jo m'enfoco més cap als videojocs. Sí que
història
parlo,
dels videojocs.
Sí que toco la informàtica, però molt més transversal. No?
Llavors, quan m'has dit que tens 300 transparències sobre la història de Sega...
Sí, en anglès, a més, perquè la classe la dono en anglès.
Com els homes de veritat, és clar que sí. Explica'm la història de Sega. Ah. Sense 300 transparències.
Molt bé,
si
l'història
de briefing,
Sega.
Perquè així l'explicaria jo a classe.
Molt curta. Tothom es pensa que Sega és... D'on és?
El normal és que diguis, ja, penses en el Sonic, no? En
sí.
El Sonic i en Japó.
Doncs no.
No sé.
Sega no és una empresa japonesa. Originalment, Sega es va fundar a Hawaii.
A Hawaii, clar que sí!
Sí. De fet, Sega és la conjunció de Service Games.
Uh-huh.
Sega, Service Games...
Uh-huh.
I
ja t'ho deia abans, que en italià Sega també vol dir correguda.
Marc,
i per això a Itàlia es diu Siga, diuen Siga perquè no...
Bé, va començar amb dues persones que tenen dues històries separades. La primera és un senyor que es diu Marty Bromley, no, que va fer Standard Games, que el que feia era comprar recreatives al govern americà i exportar-les a bases militars japoneses.
Allò, Pearl Harbor, Space Invaders, el Pong...
Estem parlant dels anys 1940. No, eren màquines electròniques, però no eren arcades.
Ah, vale, les
o mecàniques, pinballs... O mecàniques, tipus d'aquestes de disparar, o no, de veure qui té més força...
El matatopos.
El matatopos, els
Exacte.
Patitos i
sí.
Tot això. Va, aquestes recreatives.
Sí, i a part les com les tragaperres, saps?
Mm-hmm. Escurabutxaques.
Escurabutxaques, exacte. Per un altre cantó, un senyor, a l'any 50, un senyor que es deia David Rosen, tenia una empresa que es deia Rosen Enterprise, no? Que feia una miqueta el mateix, però ell el que feia era importar obres d'art, també dels Estats Units, i com que ell ja tenia el canal de distribució fet entre els Estats Units i el Japó, el que va fer va ser importar els fotobooths, allò, els fotomatons.
Uh-huh.
I aleshores portava fotomatons a Japó. I saps aquest problema que hi ha hagut entre els Ubers i els taxistes al nostre país, no?
Sí.
Que els taxistes corraven
els
conductors d'Uber.
Tal.
Doncs clar, imagina't els fotògrafs que es dedicaven a fer fotografies guais pels japonesos que volien viatjar.
Sabotatge
pel seu...
directament.
Sabotatge als fotobooths, que aquest senyor va arribar a tenir més de 100, bueno, uns 100 col·locats al Japó.
I anaven els fotògrafs i els hi fotien, clar, i això s'ha estat trencant.
Aleshores ell va ser de les empreses franquiciades més importants a gairebé quebrar, no? D'un dia per l'altre. I aleshores, com que ell ja tenia uns espais, el que va fer va ser portar aquestes màquines escurabutxaques i electròniques, tots els espais ja els tenia. No?
Clar,
ja...
on tenia els fotomatons i porta les escurabutxaques.
Aleshores,
i el...
sí. Per tant, ell ja tenia 5 llocs garantitzats i aleshores els posava allà. I bé, va començar a fer molts diners, va començar a fer tants diners que fins i tot va arribar a tenir una espècie com de sala recreativa que obria gairebé 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Un parell d'hores tancava perquè la policia li va demanar que tanqués. I fins i tot tenia com un joint venture amb una cadena que es diu Toho, que són com els cinemes d'allà, els Cinesa, sí, d'allà, doncs són com els seus Cinesa. Aleshores, ell tenia més les màquines a dins dels Toho. Ja, clar, aquest home era com molt ric. Però què va passar? Doncs que Rosen Enterprise i Service Games, que feien una miqueta el mateix, que era importar màquines dels Estats Units al Japó, als anys 60 es van voler juntar. I saps quina era la tercera empresa que també havien d'entrar en aquesta conjunció? Taito. Taito, aquesta sí que després va fer arcades. Uh-huh. I aleshores, al final Taito no va entrar.
Quins jocs havia fet Taito? Perquè em sona, no sé si...
Els... Milers dels que ha jugat. Milers, Ludo, milers.
Val.
Doncs aleshores van agafar Service Games i Rosen Enterprises i es van crear com a Sega Enterprises. Mira, ha arribat... Perdó, ho hem de dir.
Ha arribat el senyor Tomàs Manzanares.
Ha arribat l'home més important d'aquesta taula. Estàs mutejat.
Ara tens micro.
Buenas, ara vinc.
Molt bé.
Ara tu vas fer un pipí.
Molt bé. Aleshores, bé, i a partir d'aquí, el que vam fer va ser no només importar màquines, sinó que van començar a crear l'any 65 la seva primera màquina. Una màquina que era com de disparar. Tu el que feies era... Hi havia una màquina arcade amb una culata d'escopeta i tu disparaves 4 o 5 trets i et sortia pel cantó dret o esquerre un paperet on et deia on havies encertat o no de la diana. Et sortia la diana marcada.
Uh-huh.
I aleshores no només es van dedicar a importar màquines, sinó que de sobte exportaven màquines. I van veure aquí doncs, que això era un filon.
Bueno, però aquesta tendència és una mica la tendència que va seguir Japó. O sigui, des del final de la Segona Guerra Mundial començar a importar coses de tot arreu perquè s'havia de reconstruir el país i de cop i a partir dels anys 60 començar a exportar i exportar i exportar fins ara, que encara continuen.
Sí. De fet, els que van portar el Pong d'Atari al Japó va ser Sega. O sigui, el que feien era... li donaven la llicència i Sega distribuïa la màquina de Pong al Japó. Perquè, clar, això no és com ara, no? Que vas a Alibaba i ho compres tot.
No.
Això no funcionava així. Aleshores, tu necessitaves un partner local per poder importar certes coses.
I es va agafar. I llavors, quan van entrar a les recreatives?
A les recreatives, clar, què va passar? Van arribar els Pongs i demés. O sigui, Atari va crear les primeres màquines arcade. Els japonesos s'hi van apuntar. Per exemple, Taito s'hi va apuntar. I ells també van començar a crear coses com el Frogger, que sí que és de Konami, està desenvolupat de Konami, però està distribuït per Sega. O hi havia coses com el Turbo, que va ser un dels primers jocs a color de carreres, o un joc que es deia Zaxxon, que va ser el primer joc estratoscòpic en 3D.
Ah, sí, sí, era un dels triangles que anaven...
No, això era com una perspectiva cavallera.
Sí.
On una nau avançava així com en diagonal i tenia un ombre a sota i havia d'anar esquivant uns obstacles i disparant. Al final era un shoot 'em up. Però bé, hi havia 50.000, fins i tot una màquina 3D, i va arribar un dia que es van dedicar a fer... Van veure que Atari, l'Atari 2600, li havia anat molt bé, i van treure una màquina que es deia SG-1000, Sega SG-1000.
Uh-huh.
I va ser la seva primera consola domèstica, que no va ser fantàstica, perquè era era cara, però bé, va ser com els seus primers pinitos, i a partir d'aquí creix. Al final és... Quan tu tens una empresa així és no només aconseguir molts diners, sinó reinvertir aquests diners que aconsegueixes en seguir fent créixer el negoci.
El que passa que també aquestes empreses, en un moment que créixer més costa. Imagina't, jo què sé, fer créixer Google o fer créixer... Això. I ara sigue on està, està malament. No?
Ara està fatal.
Malament.
Bé, de fet entre això que t'he explicat i ara... Ha passat pel mig una espècie com de nissaga de poder, allà una soap opera, és que no segueixo, ara hi ha la Riera, no? És la Riera entre Sega Japó, Sega Estats Units, el Kalinske, tot. O sigui, mira, per començar Sega ja no, la Dreamcast va ser l'última consola que vam fer per casa,
uh-huh.
I Sega ja no...
Però espera, que amb la Dreamcast... va haver-hi molt de follon, perquè els prototipus originals els estava fent Sega Amèrica i Sega Japó feia els seus prototipus per separat, no es parlaven, es van dur d'hòsties i al final van tombar l'americà, que era millor.
El que va passar és que van crear el White Belt, no? Que era el de... el cinturó blanc. Van dir, molt bé, doncs la següent consola El White Belt serà Japó i crearà un prototip. I el Black Belt serà Estats Units i crearà un altre prototip. I al final acabarem fent o desenvolupant el millor prototip. Què va passar? Que van desenvolupar el prototip més barat econòmicament.
No el millor de tots.
No el millor. I clar, al final era un tema tecnològic i de preu. Però també et diré, la Dreamcast va ser la primera consola que va tenir connexió a internet. O sigui, estem parlant de l'any 98, eh?
Tenia mòdem i per les xarxes i totes aquestes coses anava molt bé.
Clar.
Bueno, ja, de fet, tenia RSS específics i coses d'aquestes.
Sí, sí, no, és... Però clar, o sigui, Sega ha fet coses. Per exemple, per la GameCube va fer el Super Monkey Ball, que era un mono que anava fent coses. Per la Xbox ha fet la versió, la reversió del Jet Set Radio, o ha fet coses del Virtua Fighter, que també és de Sega. Però diguéssim que ara Sega està una mica malalta.
Ja van de capa caiguda.
Va cap a caiguda. Sí que l'estan... Sí que segueix, i el problema és que molts dels creadors que són molt bons de Sega no tenen permís per fer res més fora de Sega, però allà a Sega tampoc poden fer res perquè no hi ha pasta. Per tant, clar, tenim grans creadors treballant per Sega que no estan traient res. I això és una mica una pena. Però Sega ha sigut una banderada de mil coses a tot el... O sigui, per la indústria dels videojocs.
Una cosa que no hem parlat aquí, mossega la poma, i ara en aquesta línia. Què et sembla que el Mario vingui a l'iPhone?
A mi em sembla bé. Em sembla que si Satoru Iwata s'aixequés, voldria escanyar algú, no? Igual que si Steve Jobs. No sé qui es posaria més nerviós dels dos.
Els dos.
Però sí que és veritat que... A mi em sembla bé. Perquè també vindrà Android, eh? En el moment...
Home, sí, Android també. Jo el que vull és el Mario Kart.
Sí, però en realitat augmentada dins del cotxe.
Que bo això. Puc reprendre
el control? Sí, del... senyor Tomàs.
Gràcies. No sé de què heu parlat al principi. Perquè...
Nosaltres tampoc ho sabem, no ens
tranquil,
en recordem.
Saps el teu guió? Sí. Ara mateix està allà al racó amb diverses ferides de bala.
Vale. Customer is customer. Jo vinc ara d'un customer i jo tenia moltes coses que preguntar-te. Puc reprendre jo una mica
la història? Sí, tu mateix. Sí, sí.
Per fer un entall, anem a saber com contactar amb nosaltres i us fem una mica de cas a la comunitat i de seguida tornem.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Saps que la teva ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma i per això et convidem a que facis les compres d'Amazon per mitjà del nostre enllaç d'afiliats.
I els Teslas.
Sí, ha sigut divertidíssim. A la comunitat Mossegui, la gent enviant... Hi havia un Tesla, però era un Tesla maqueta.
No, era un Seat, que em sembla sí. que es pot comprar ja per Amazon, o sigui, ja és un pas.
Doncs, per aquells que encara no ho hàgiu fet, és molt fàcil. Aneu a la web de Mossega la Poma, ja sigui per la part de desktop o d'escriptori o per la part mòbil, i busqueu la icona groga d'Amazon. Feu clic en allà, això ja et porta en enllaç d'afiliats, i tot allò que vagis comprant en aquell moment... o que afegeixis a la cistella des d'aquell enllaç, durant les 24 hores, una miqueta cau cap a nosaltres. Una altra forma d'ajudar-nos, i molt, i gràcies als que ho heu fet darrerament, perquè no heu deixat comentaris però ens heu posat estrelletes, ja portem 111 estrelletes, 111 valoracions en l'iTunes. iTunes serveix com a plataforma perquè després la gent que mira un podcast digui, ostres, doncs mira, val la pena, no? Deixeu comentaris, vinga, no ens feu la... O ajudeu-nos a difondre la Mossega la Poma. Aquesta setmana la comunitat Mossegui, algú va denunciar que jo la setmana passada havia pres massa xocolata, Marc, per això t'ho dit ara, que no vull més xocolata.
Jo per això te'n volia donar.
En concret, David Martín, en Radurdín, a Telegram diu: per cert, traieu-li ja la xocolata o el cafè o la Coca-Cola o el que sigui al Tomàs Manz. Estava revolucionat a tope en l'últim programa. També es van queixar a Z-Testers, per cert. I llàstima del micro del...
Bueno,
no sé si heu comentat això. Hem recuperat l'àudio original, eh?
Sí, vam trobar l'àudio final a la paperera. Sí. Uh-huh. Jo vaig intentar trobar-lo el dijous, però no el vaig trobar, no se'm va acudir mirar la paperera.
Vaig arribar dilluns després d'un pont bastant llarg i vaig sentir un somiqueig i estava el pobre a la paperera plorant.
Si us torneu a descarregar l'àudio, ja no tindreu la meva disculpa inicial, l'àudio és l'original i amb la veu del Sergi incorporada. Tornem al programa, si et sembla. Gina,
sí, endavant.
Heu parlat del Bellota Gate?
No.
No, no n'hem parlat, però se la tan interessant.
Del Bellota Gate! Oh!
Però, tio, oh, jo només venia avui perquè parlés del Brilla Target i veure la Gina.
Oh, que bo!
Expliquem una mica la història.
L'expliques tu, Gina? O...
Sí, explicaré la història. A veure, El Confidencial va publicar un reportatge sobre uns...
El Espanyol.
Ai, l'Espanyol, perdona. Mm. El Espanyol va publicar un reportatge sobre uns extremenys que eren emprenedors que...
Perdona, però ja que no venien del món de la tecnologia.
Que no. És un xino i un...
Sí, un es diu...
És que té una tenda de mòbils.
Unai Nieto.
Això era el Bellota Gate?
Sí.
I aleshores, el que havien fet és... el reportatge de l'Espanyol deia que aquests extremenys havien dissenyat uns mòbils que s'estaven fabricant a Xina amb el nom de Zeta i que ho estaven patant.
I que
desafiaven
a Steve Jobs a Apple.
Sí, perquè
aquest Unai Nieto era el Steve Jobs extremeño.
Sí, sí, l'Steve
Jobs... I van llançar una línia de telèfons que es deien Conquistador. El Conquistador, sí.
I el logo era una gla mossegada.
Mossegat, sí. Que també té, no sé si heu provat alguna vegada a mossegar una gla. No ho feu, eh? Ho recomano, millor que mossego la xocolata del mar.
Mossega la poma.
O mossega la poma.
O la xocolata.
Val a dir que no només li van fer un reportatge d'aquests així en l'Espanyol i en altres mitjans generalistes, va sortir a la televisió extremenya amb un programa que jo l'he vist, un vídeo de 22 minuts, que és com si fos la tarda de TV3, que era brutal, vull dir, la indocumentació dels periodistes, que jo al·lucino, o sigui, ja no al·lucino només d'aquests i la poca ètica, sinó també dels periodistes, i després es va reunir amb el president de la comunitat, és com si aquí es reunís
amb el Puig,
i va sortir fotos i tot, així, ens encanta les polítics, els encanta fer fotos. I després què va passar?
Aleshores, el que va passar és que el dia següent va aparèixer un enllaç a Foro Cotxes on un usuari...
Foro Cotxes,
o sigui, aquest...
Bueno, això ja feia molt de temps, ja hi havien obert tendes, sí, bueno, sí, botigues a Extremadura...
Tenen com 11 botigues a Extremadura, 11, eh?
Sí, sí. I diuen que, això no està aprovat, diuen que ja han aixecat una subvenció de 700.000 euros,
sí,
al govern.
No, de fet, a Foro Cotxes en parlen d'això, i adjunten proves. I jo, perdona, Foro Cotxes a missa. Un usuari de Foro Cotxes denunciava que els mòbils que tenien aquesta gent no els fabricaven ells, sinó que havien agafat un Xiaomi i els hi posaven la seva enganxina.
Varios models.
Sí, però sobretot eren en Xiaomi. De fet, van intentar registrar el logotip oficial de Xiaomi com a seu.
Que bo.
Com a Mi Z, en lloc de Xiaomi, Mi Z, que és la...
Mi Xiaomi, sí.
Mi Xiaomi. I aleshores... Sí, posaven enganxina.
I el sistema operatiu, que és Android, no era l'Android de Xiaomi, sinó que li rotejaven, li carregaven un sistema operatiu que és el de la comunitat. El Cyanogen, que és de la comunitat, que teòricament no es pot vendre.
En principi és per ús personal. És a dir, tu pots comprar-te el teu Android i posar-ho en Cyanogen, però és per ús personal, no el pots vendre.
I a tot això el venien al doble del preu original.
Clar, però a més ells deien que era un mòbil de 700 euros que ells havien aconseguit fabricar-lo per 150, però aquell mòbil valia 70.
Ah, to
bé. Si el Xiaomi val 70, ells els venien per 150 i deien que valia 700 euros. El problema no és aquest. El problema no és que uns tios han agafat una merda de l'Ibaba, li han posat la seva enganxina i tal. El problema és que no tenien el permís de Xiaomi per poder-ho fer. El problema és que deien que ells dissenyaven els telèfons quan no era veritat. El problema és que estaven venent per llebre.
Van fer una
foto. I estan aixecant subvencions.
Sí, sí. Van enviar, amb el que costa tenen davant un negoci, que per aquí volia arribar jo. Pensa que quan els van dir, bueno, i on teniu la línia de producció? Van agafar una foto de la línia de producció de Garmin, del GPS.
On hi ha gent amb cadira de roda.
Sí, sí, i van dir que aquesta era la seva línia de producció. Total, no és res més que un enèssim, com es deia aquest nano? El
Pequeño Nicolás.
El Pequeño Nicolás. És un Pequeño Nicolás, perquè l'heu vist a les fotos, és un Pequeño Nicolás 2. El que em fa, que fa molta ràbia...
Encara no ho he llegit, però han tret un comunicat oficial, eh?
Sí, sí, sí. Perquè
han
van estar
tingut
tancats.
Els collons d'obrir la boca?
Sí, perquè han tancat la web.
I l'han tornat a obrir. I han tornat a obrir la compte de Facebook. Perquè diuen que, total, Xiaomi no té representació aquí, què li va passar?
Sí.
En sèrio?
Sí, en sèrio. Jo flipo molt amb una cosa. Flipo...
Això és molt espanyol,
sí,
eh?
Exacte, aquí voy. Flipo... un país que això no es penalitza, que aquesta manca d'ètica no només no es penalitza, sinó que diu, ole tu huevo,
però,
no?
Però, Tomàs, a veure, estem al país de la picaresca, eh?
I de la
bueno,
corrupció.
Mira, ara que ha vingut el tema aquest, el tema de les llicències, i m'ho passo pel forro, amb el que parlava abans la Gina, de Sega, en Calins, que va tenir problemes a Espanya, perquè abans ell feia per representació una línia de joguines, de camions i tal, i quan van voler vendre'ls a Espanya, la franquícia espanyola, que se suposava que els venia, tot semblava molt clar, el Kalinske que va venir aquí, va anar a veure la fàbrica, va trucar per telèfon i va dir no, date la vuelta i vuelve. El tio no els estava comprant, els estava fabricant ells mateixos i havia robat els dissenys.
Ja, normal. Una cosa, a mi el que em fa molta ràbia, perquè això no és mostra dels emprenedors ni de l'Estat ni de Catalunya. Aquí hi ha gent que realment es pren seriosament el que és tirar endavant una empresa, saben els suors i les llàgrimes que comporten, saben els sacrificis, també les satisfaccions, de fer bé les coses i fer-les amb un concepte ètic. Heu parlat de GINAP?
Per no, sobre, però una miqueta.
Que sí, que li donen que... premis i tal.
És que ara han guanyat un premi de Deloitte com a millor plataforma.
Ah, molt bé.
Plataforma. Plataforma barra model de negoci.
Plataformes no són aquelles xancletes.
Heu parlat...
Plataforma és una discoteca a Barcelona plena de quillos.
No, no, no. Heu parlat de què fa GINAP?
No, bé...
Jo us ho explico, si vols.
Sí, per favor.
Si bàsicament és... Saps dels afiliats d'Amazon, que nosaltres fem? Doncs si tu fas si tu recomanes aplicacions mòbils i algú clica el teu link i se l'instal·len, doncs d'alguna manera pots guanyar afiliats, oi?
Sí, bàsicament, sí, guanyes diners per cada usuari que algú es descarrega...
L'aplicació amb el teu link.
Sí. Però ben fet, ben mesurat i que no hi hagin trampes.
Per tot el món... per tots els sistemes operatius, intentant ser una miqueta intel·ligents, és a dir, que si tu tens un Android i punxes en un enllaç per iOS, se'n vagi el d'iOS, o si punxes a l'enllaç de Xina i estàs a Barcelona, doncs que vagis al de Barcelona.
Això és, això és molt millor que el que fa Amazon, que nosaltres hem de pescar-nos a l'hora de com posar quan algú es clica des de Mèxic que se'n vagi cap als afiliats de Mèxic.
Hi ha molta gent que quan li dius que pot guanyar diners instal·lant aplicacions... intenta crear com uns robots que van generant instal·lacions, que és molt fàcil amb Android i amb iOS. Aleshores, nosaltres el que fem és tenim com diversos passos de verificació. Un és a temps real, que és que cada vegada que ens arriba un clic, abans d'enviar-lo cap a l'aplicació, assegurem que aquell clic és d'un usuari real, en un mòbil real, en un país real, quan dic país és per les VPNs i aquestes coses. I la segona és, una vegada s'ha generat la instal·lació, que tenim molta més informació sobre aquell usuari, tornem a doblement assegurar que aquella persona és real. Perquè si no, no fem mai l'atribució d'aquella instal·lació.
Mm-hmm. Perquè guanya l'usuari, però també guanya el de la instal·lació, no?
Sí, clar.
Podeu identificar si algú està entrant per una VPN o està o no?
Sí.
Com ho feu?
Hem classificat totes les IPs d'internet.
Totes?
Totes.
O sigui... força
brutal. I a més no es pot fer...
Ho ha dit així com de passada, però el que han fet ha sigut una... O sigui, a part dels algoritmes...
Espera. El Tomàs està així com molt accelerat, perquè ens vam reunir aquesta setmana.
I avui no és xocolata, La xocolata no és la gira.
Ens vam reunir aquesta setmana.
M'ha agradat molt el projecte.
I durant dues hores li vaig estar explicant com funcionava amb una llibreta i un boli. I el tio flipava. Però clar, flipava perquè ara estem migrant tota la tecnologia a ser una empresa del segle XXI, perquè tot això que estem fent, que sembla molt guai...
Va néixer amb una idea del segle passat.
Va néixer amb una idea... O sigui, fa 3 anys i mig que corre això i va néixer amb un... I va néixer... 3 anys i mig en el món de la tecnologia saps que és molt de temps. Aleshores va néixer com un projecte de tarda de 4 col·legues, de fet de 3 col·legues, i s'ha fet molt gran. I clar, ara hem de migrar i hem de fer un refactoring de tot el codi, de tot el tema de servidors, de tot. I tenim un projecte enorme que no, jo no m'atrevia a fer-ho sol. Aleshores hem agafat com a Capside com a partner tecnològic i ara començarem a currar com no hem currat mai.
Jo pensava que només feia ositos gominola al Capside.
Sí, de fet, ostres, jo espero aquests ositos ja,
Aquests ositos gominola.
Jo ositos gominola, bueno, és una història una mica. Un altre dia ho l'explicaré. També,
el CEO de Capside li fa mandonguilles en Tomàs.
Sí, és una referència. Però ho fa, i jo penso que... Jo no li, el retorn de la inversió no se'l dono jo, però l'altre dia que la Gina, que va entrar quan estàvem reunits amb la Gina li va dir, mira, jo no li faig cas a ningú, però el que digui Tomàs va a missa. Amb això ja vas pagar les mondonguilles. Escolta'm, no, el que vull que destaquis és què costa muntar un negoci. Un moment, una reflexió, perquè jo sé que tu estàs invertint un munt d'hores, t'has hagut de treure d'un munt d'altres coses, i no ets tu sola.
Creu que sí que m'he tret de moltes
coses. I no és
ella
sola, hi ha molta gent aquí darrere.
Sí, no, a l'empresa ara som 19, que això sembla que no, però són 19 nòmines i els tècnics no cobren poc perquè realment ho valen. A més, tinc inversors darrere que esperen un retorn. No és un tema econòmic, o sigui, el que costa muntar una empresa, el verb costa, de costar, no és un tema econòmic, és un tema de... patiment, és com tenir un fill tonto, no? Que li has donat un patinet
i no vols que caigui.
No vols que caigui, li has lligat els peus, no li has lligat els cordons de les sabates un amb l'altre i que vagin patinet. Una mica és això, i a sobre l'has deixat anar per una baixada amb pedres. I és hemofílic. Aleshores, clar, ja no és un tema de diners, és un tema de que, ostres, hi ha moltes coses posades en joc. Cada vegada que tu toques alguna cosa, no? Allò que diuen, no, és que les empreses han de ser... Les startups són ràpides a l'hora de canviar, no? De sobte, no, doncs ara crearem un producte que és diferent i canviarem el model de negoci i farem no sé què. Fer això és molt fàcil, no? Però és fer-ho en una barca. Jo sempre faig la comparativa de que estàs en una barca on tot és boira i tu vas tirant endavant. I tu saps que en algun lloc arribaràs i hi haurà terra.
I saps una cosa, Gina? Quan es pareix un servei, que és en el vostre cas, un servei que és intel·ligent, que fa moltes coses, però que de cara a l'usuari final, el que contracta, ja sigui el que rep les bonificacions per instal·lar aplicacions, com per la gent que vol donar-vos diners i us paga un servei perquè això passi, perquè la gent instal·li aplicacions, des del punt de vista del que contracta o del que gestiona això, des de fora ha de ser molt senzill.
Sí.
Aleshores, tota aquesta simplicitat exterior va a costa de lo complexa que és a dintre de casa, sí o no?
Sí, de fet, va ser tan fàcil com tinc un client que és una gran operadora de telefonia que m'ha demanat que bé, van començar a jugar amb... Tenim unes botigues d'aplicacions de marca blanca on tu hi poses el teu logotip, no? I tens com un Apple Store o un Google Play, no? Amb el teu logotip, el teu nom i tot, amb el teu domini i tot. I van començar a jugar i com que tota l'empresa, imagineu, tota una operadora feia clic en aquells links, el sistema va detectar que s'estava intentant fer un atac D2 i els va bloquejar. I aleshores m'envia un mail i em diu, escolta, que m'ha passat això, què passa? I dic, i aleshores, m'esteu acusant de frau? Em diu, i dic, no. Dic però necessito que... O sigui, el que ha passat és això, que ho esteu fent tots des de la mateixa IP, hi ha un problema i tal i qual, aquesta IP està en whitelist, és a dir, en principi no hi hauria d'haver problema, però clar, és que si sou 250.000 persones fent clic a la vegada intentant tastar-ho tot, el sistema no cau, però el sistema bloqueja que hi ha molts clics de la mateixa IP en el mateix moment. Val? I com que no, jo no sabia que ara faríeu
tot
aquest test...
Espera.
Sí, ara t'explicaré. És que és molt llarg, això. Aleshores, em van dir, molt bé, doncs desactiva'm aquest sistema antifrau. I va ser com, mira, jo si et desactivo el sistema antifrau, és com si la Comunitat de Madrid li desactivés la depuradora d'aigües. Va dir, però solamente el martes. I li vaig dir, es que da igual. És que si solamente el martes desactivo la depuradora, tota la Comunitat de Madrid tindrà mal de panxa el dia següent.
Pot agafar un tifus. Sí,
no? Exacte, que sembla molt fàcil, no? Desactivo d'aquí, desactivo d'allà, no. Però puc generar un tifus.
Aquesta complexitat cosa, que diu és interessant.
Perdoneu, ara mateix això és el contrari del que van fer a Yahoo. A Yahoo, ara fa 3 anys, els hi van dir, mira, necessitem que identifiqueu en el Yahoo Mail una cadena de text que identifiquem com la signatura d'un potencial terrorista i volem veure-ho bé. I llavors el que van fer des de la direcció de Yahoo va ser instal·lar un backdoor en el sistema de Yahoo Mail i per poder detectar això. En comptes de, per exemple, fotre-ho a dintre del sistema de filtre anti-spam que ja té aquests accessos. No, es va ficar com un backdoor per poder fer l'accés. I, de fet, quan els experts en seguretat no ho van comentar amb els experts de seguretat, amb els que portaven la seguretat, i quan ho van trobar van dir, hòstia, ens han instal·lat un rootkit a Yahoo Mail. I no, van dir, no, hem sigut nosaltres i tal. Doncs és exactament això, o sigui,
sí, exactament.
Des de la direcció...
Sóc Marissa Meyer.
Exacte. La Marissa Meyer en aquest cas va dir, no, instal·leu això, no sé si va ser a l'època de la Marissa Meyer o no, però em sembla que sí. No, instal·leu això aquí, passant per sobre de les de seguretat, però en aquest cas deixes tot el sistema vulnerable.
Quan tens una empresa tecnològica, el primer que has de pensar és de no crear res que vagi en contra de l'usuari. Nosaltres, en aquest sistema que analitza a temps real, a part, el que fa és bloquejar totes aquestes URLs que els deixen cookies en els usuaris sense que se n'adonin. Hi ha moltes empreses de publicitat que ho fan i nosaltres aquestes campanyes les bloquegem a GINAP perquè considerem que tot el que va en contra de l'usuari no ha de funcionar. Per exemple, nosaltres no fem adult, que se'n diu que és porno, tal. No en fem. Faríem molts diners i segurament ara mateix estaria el podcast patrocinat per mi. Però com que a mi no m'agrada...
Gràcies, Sina. Estàs molt content.
Nosaltres, com que a mi no m'agrada trobar segons quines coses, no? Doncs prefereixo no fer-ho. O, per exemple, el concepte APK. Per què una aplicació no puja directament al Google Play o a iTunes? Per què?
Perquè ha de passar
un procés de validació. Mm. Llavors, hi ha molts developers que directament instal·len APKs. Per què ho fan? Doncs perquè segurament a dins d'aquesta aplicació hi ha alguna cosa que no passaria a aquest sistema de validació. Aleshores, nosaltres passem dos sistemes. El primer és, sí o sí, sempre ha de passar les aplicacions per Google Play o iTunes, no s'instal·len APKs. I dos, nosaltres fem un sistema intern de validació d'aplicacions. Perquè jo no vull que tu entres en un sistema de GNAP, encara que no posi GNAP, encara que posi Ludus Block, no? O mossega la poma, no sé què, m'és igual. Jo el que vull és que tu no rebis res que pugui fer mal a la teva imatge. I que de sobte em diguis, no, és que m'he instal·lat una llanterna, que és una APK, i que m'està xupant les dades del mòbil perquè per darrere m'està servint publicitat d'una cosa que jo no vull.
Deixa'm que ho lligui amb la publicitat. Últimament, alguns serveis que són gratuïts, aplicacions gratuïtes, que en el fons són, o sigui, reprodueixen un servei que és amb HTML5, o sigui, és una pàgina web. Parlo de serveis aquests meteorològics, per exemple. No? Alguns tenen unes publicitats tan intrusives, és allò que et va passant davant, que no la pots parar fins que no... O sigui, això acaba sent supercontraproduent. Com no ho veuen, que estan creant... que el seu potencial client és el seu enemic? O sigui, és una cosa brutal.
No, és que això el que fa és que diguis... Si me la volen vendre així, no la vull comprar.
Ni la bona, ni la que no porta, perquè crec que és un insult.
No, el que estan fent és que la gent s'ha instal·liat blockers i el que està passant és que aleshores ja no és que no entris en aquell contingut, sinó que tens un adblocker i ja no veus publicitat i per tant aquell contingut ja no rep diners per publicitat. Per tant, és un peix que es mossega la cua, perquè al final, és, si no rebo diners per publicitat, s'hauré de tancar.
És que el problema no és la, o sigui, la publicitat no és dolenta.
No.
Senzillament ha de venir amb una forma adequada i ha de venir quan tu la necessites, que això és molt complex. Tinc dos temes per preguntar-li a la Gina.
Jo tinc un altre tema, i és que la Gina i jo tots dos portem un Apple Watch.
Sí,
el meu
el
és
dos,
rosa, el de la Gina no, i la Gina li sap greu perquè ella també el voldria rosa.
Però aquest també està bé.
No, és molt maco, eh?
És blanc,
maco.
És blanc.
Puc repetir la meva pregunta de la setmana passada?
Quina és la pregunta?
Quant dura la bateria?
Vale,
aquest em dura més que l'1. Molt més que l'1.
Jo els dos primers dies em vaig al·lucinar dient lo poc que durava. És com si els dos
perquè els primers dies el que fa és una mica xupar molt de l'iPhone, de tota la informació, i clar, gastar molt més. Perquè
no,
el
era algo impressionant, o sigui, durant mig dia
un inventari.
Què passa, que se'n va?
Fa un inventari. I aleshores, els primers dies d'iPhone i d'iPhone 7 i el primer dia d'Apple Watch 2, la bateria em va desaparèixer, però és perquè està fent inventari. I com que fa inventari, en background, aleshores no te n'adones, però va xupant
però
bateria.
Però molt, eh? I els dos primers, fins i tot li vaig dir en Raül Arribas, dius, mira, estic carregant dues vegades al dia l'Apple Watch perquè...
Però ja no us passa.
Saps que només
a mi no m'ha passat, eh? Sí que és veritat que consumia més, però ara arribo
ara no,
amb el 60% de bateria...
També l'utilitzes per coses més concretes i no proves tant, no?
No. De fet, el faig servir pel mateix, que és que sempre tinc el mòbil en silenci a la bossa, i d'aquesta manera
em truquen aquí
i no que fa
agafes
que
alguna vegada el telèfon en el mòbil directe?
Sí,
en el,
però
mola,
no ho diguis a ningú.
I ho faig,
sí, sembla un inspector gadget, una mica hola.
I ho faig, als meus nens els agrada parlar amb la mama des de,
estimats oients, no li digueu a ningú tampoc, eh?
Vale. No li diguem a ningú,
ja estàs? Puc continuar?
Dic això que m'està agradant molt,
Vale.
Molt bé, gràcies Ludo.
Gràcies Ludo.
No, però que havíem dit que aniríem informat, a mi m'està agradant.
És que tinc dues
això,
coses que no vull, ja no sé el temps que portem, però suposo que hem d'anar acabant, no?
Encara es vol començar el Zeta Testers a les 4, o sigui que podem tenir 20 minuts, podem dedicar.
Doncs jo tinc dos temes que vull tocar. Un és una...
Quina hora és?
Són les 3:29.
Ai, por favor.
Sí, jo també 40... tinc la mini.
46 minuts.
Ai.
Buenas tardes.
Jo tinc en català, però la mini per en castellà.
Sí, jo també el tinc en català i la mini em parla en castellà. La mini no ho sé, potser haurem de parlar amb Apple.
Marc,
ja està parlat
amb Disney.
Sobre tu vaca.
Dos temes que vull tractar. Un és una cosa que l'havia apuntat com una proposta, però que l'he tret d'allà perquè li he volgut donar una mica més de rellevància i conèixer la vostra opinió. Ara us l'explico. I l'altra és de Netflix i sèries i coses que dius, han de ser també que ens has donat consells en la comunitat.
Hem estat parlant de Westworld.
Perfecte.
I ara m'hauré d'esperar una setmana més en què em surti un episodi. A mi m'agrada molt més quan ho fa Netflix, que et dona tota la temporada i te fas una
el model de negoci
sencera
de Netflix, ara en parlarem, perquè ahir van sortir unes xifres i unes coses que va dir Netflix que em sembla interessant que debatim, i sobretot estan aquí la Gina. Us porto l'altre tema, que segur que no, com tu no t'has mirat el guió, i tu tampoc,
jo m'he vist el vídeo,
Gina,
no
el de Don Tapscott, te l'has vist?
Sí.
Ah, molt bé. Qui és Don Tapscott? És un analista expert en estratègies digitals, segons es presenta ell. Ve a ser una mena de ganyet, però americà.
És el ganyet americà.
Sí.
El ganyet és més guapo.
I més jove.
Sí.
I ha participat a TED, la conferència que tu has vist és la de
TED. En el TED Global.
En el TED Global. I ha fet una presentació parlant de blockchain.
Perquè la Gina també va participar en un TEDx.
Sí, el de Reus.
Sí, el de Reus. Vale, què és blockchain? Blockchain, aquesta cadena de blocs. Blockchain és un sistema que porta un registre de transaccions de forma cohesionada i coherent i valida de forma segura les transaccions electròniques a la xarxa.
Acabes de perdre tot el dia.
Ja ho sé. Per fer-ho curt, blockchain permet programar protocols de comunicació i verificació robustos, descentralitzats i segurs, i aquest sistema és el que, per exemple, utilitza Bitcoin per validar les seves transaccions.
Em deixes intentar-ho explicar?
Vale, sí.
Vale, a veure, la idea és, per exemple, quan tu tens una xarxa com la xarxa TCP/IP, àlies mm-hmm. Internet, mm-hmm. el que permet Internet és distribuir la informació. El que passa que quan tu distribueixes la informació, el valor es dilueix. Vale? Si jo tinc un podcast, agafo aquest podcast i el distribueixo i em puc fer N còpies. Sí. I el que faig és que multiplico el copio moltes vegades. Però si jo, per exemple, tinc un bitllet de 10 euros i te'l vull donar a tu, no puc fer-te una còpia, una fotocòpia en color del bitllet de 10 euros i quedar-me jo el 10 euros original, perquè això seria un desastre per l'economia.
Uh-huh.
Llavors, el que permet la tecnologia aquesta és a través de criptografia, a través d'un mecanisme criptogràfic, que és una palla macabea.
I sense intermediaris.
Exacte.
Aquí està la clau.
Perquè el que tenim actualment, que és que per fer coses com aquestes, com poder fer una transacció bancària, el que hi ha és intermediaris, que a més tenen uns costos bestials entremig i que tenen un poder impressionant entremig i es fiquen i són els que gestionen aquest valor.
Aquest sistema de blockchain no només permet desintermediar, sinó que permet mantenir en tot el procés de la validació de la transacció el reconeixement de l'autoria sempre.
Sí.
Això és molt important, per temes de música, per temes de creació de continguts.
A mi m'agrada molt en el vídeo com ha explicat el tema de la música.
Mm-hmm.
Vale? Perquè
perquè també és traslladable als podcasts, per cert. Per això volia treure l'exemple.
Aquesta és una idea interessant. Perquè, a veure, una de les coses que hi ha, sobretot, és cada vegada que anem a una economia basada en serveis, doncs també el problema està en el micropagament. Quan tu tens que el cost mínim d'un pagament per Visa està a l'ordre d'euros, mm-hmm. estem parlant de l'ordre d'un, dos euros, clar, tu no pots demanar... jo, per exemple, estic convençut que els oients de Mossega la Poma no tindrien cap problema en dir pago 20 cèntims per escoltar un programa.
O 0,10, o 0,01, és igual.
O 0,1 o un cèntim. Imagina que et donessin un cèntim. Escolta... Sí.
Bueno, això és com si ara diguéssiu, vaig obrir un Patreon...
És que un cèntim no té cost. Per escoltar una cançó o per escoltar un podcast semanalment, un cèntim d'euro no té cost. No són diners per tu.
No són diners. El que passa és que aquest cèntim no es pot cobrar.
Clar. No perquè la transacció és cara. Exacte. I està hi ha un intermediari que cobra una comissió per fer aquest...
La idea que explicava és hi ha un sistema que han desenvolupat utilitzant blockchain. A veure, blockchain és el que està amb el que està fet el Bitcoin. Mm. El que passa que el Bitcoin la comunitat té uns problemes tremendos perquè hi ha unes diferències d'opinió sobre tecnologia i els Bitcoin miners xinesos tenen molt de pes en com es decideix. Hi ha un pitot impressionant. Mm. Però en aquest cas el tema és... S'ha desenvolupat un sistema per distribuir música a través de blockchain. I la idea és que dins del blockchain es creen contractes intel·ligents, és a dir, contractes que s'autoexecuten. Llavors, imagina't que la Gina i jo agafem la guitarra i cantem una cançó i la gravem i la publiquem. Tenim lletra original, música, vale, el que sigui.
I val molts diners.
Fem estil com els de la Bellota, jo què sé. Copiem una cançó del Bob Dylan i
ens fem un món Nobel de literatura.
Pim-pam, pim-pam. I publiquem la cançó. La idea és que quan aquesta cançó està, per exemple, podríem dir, mira, qui la vulgui escoltar per streaming que sigui gratuït, si algú se la vol descarregar, doncs, per exemple, que pagui uns cèntims, vale? uns cèntims d'euro o uns cèntims de dòlar, si algú la vol posar en la seva pel·lícula i publicar la pel·lícula i hi ha un tracte i està incorporat, si algú la vol ficar com a jingle a dintre del seu podcast, hi ha també un altre preu.
Si la vols fer servir de ringtone pel teu telèfon, té un altre
preu.
Exacte.
És a dir, hi ha tot ficat. És a dir... Tu tens una, perquè, per exemple,
el marc contractual està fixat.
Exacte. Per exemple, nosaltres a Zeta Testers fem servir música d'un músic holandès que a mi m'agrada molt i jo li vaig donar permís i ens dona permís a aquell senyor. La idea és que amb aquests contractes smart, doncs, el senyor que ha fet la cançoneta, aquella cançoneta és com un negoci que li va fent diners i que totes les possibles casos d'ús estan allà ja codificats.
Sense que passi per ningú, perquè vagi directament a la seva caixa de diners.
Exacte. Mm. I tu tens...
Això extès i portat a que canviï models d'economia, de negoci, de govern o de relacions socials, de societat, el Don Tapscott ve a dir el següent, que a mi em va sorprendre molt i a mi és el que em crida l'atenció. Va dir, d'aquesta forma, aquests sistemes, aquest el que jo acabo d'esmentar o altres similars, no només van a permetre poder redistribuir correctament la riquesa, sinó que permetran predistribuir-la. Que això és molt fort, eh?
Clar, perquè una de les coses que diu el Don Tapscott i que diu molta gent quan es critica les noves tecnologies i és dir, les noves tecnologies creen riquesa, però també el que fan és poden accentuar la desigualtat. Per exemple, el tema de la fractura digital i altres coses. Per exemple, a veure, no tothom, no totes les grans empreses, aquestes disruptores, diuen coses com el que deia abans la Gina, de dir, no, escolta, jo vull defensar l'usuari. El cas claríssim està en Yahoo. Vale, però, a veure, Facebook et canvia la política de privacitat cada 15 dies...
I si o no l'acceptes, et fots.
Sí, bueno... O, no què era allò que deien que si no acceptaves compartir les dades de WhatsApp amb Facebook et podien treure per a l'aplicació, deien?
O bé, com perquè al final, si no acceptes els termes legals,
no pots fer servir
l'aplicació.
No pots fer servir, no, i te'n vas a Telegram o te'n vas a algun altre.
Exacte.
Bueno, volia parlar d'això, d'aquesta...
A mi m'ha semblat molt interessant, a mi perquè està molt ben explicat.
Sí, i a més el tio fa molt bé, és molt planer...
Jo havia llegit sobre la tecnologia blockchain i per la idea aquesta, perquè en informàtica, el tema, diguéssim, per exemple, si treballes amb bases de dades distribuïdes, amb una aplicació distribuïda, el problema d'on està la còpia mestra de les dades i de l'actualització mestra de les dades és un problema molt complex. I que normalment la manera de resoldre-ho és a costa d'eficiència per tot arreu o de sobrecomplicar el sistema, com per exemple el sistema bancari. I que tens una pila de servidors, d'una pila de bancs,
bueno, i el que deia el Don Tapscott, van amb mainframes de fa 40 anys o de 30 i triguen 3 dies a aprovar-te una transacció.
Jo és el que li deia un dia a un company meu, dic que el futur és aprendre COBOL, perquè d'aquí uns anys tots els programadors en COBOL s'hauran mort
ja fan falta.
No és tan difícil aprendre COBOL.
Vale, i bueno, no sé si volies dir alguna cosa a aquest
tema.
No,
em semblava molt interessant.
L'altre que et volem comentar, i aquí sí que entenc que ficaràs més cullerada, és aquest anunci de Netflix. Netflix ahir va dir que temporalment aturava la seva expansió a la Xina. Anava a obrir a la Xina, ho havia dit, però de moment diu que no.
Jo crec que per tothom és una bona idea no entrar a la Xina.
Però a canvi ha dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. Ha dit que el 2007 invertirà, i ho he estat repassant, això ve d'una notícia de Mashable, diu invertirà 6.000 milions de dòlars en contingut, potenciant especialment la creació pròpia amb noves pel·lícules, sèries i documentals. Que no vol dir que
perquè
aquests 6.000...
Perquè qui té el contingut té el poder.
Aquí anava jo. Aquí
de
anava
fet,
jo.
El principal problema que va tenir Netflix a entrar en Espanya és que el més popular no ho podia agafar, perquè ja estava agafat.
Ara tenien els drets altres, com Movistar i aquesta gent. Què estàs veient? Sé que ho parlat de sèries,
Westworld,
no?
Westworld és algú...
Mira, jo veig Orange is the New Black, que és de Netflix, que ja no m'agrada gaire, estic a la quarta temporada, però ja ho veig com per inèrcia.
Haguessis dissenyat la presó diferent, no?
Sí, és que també hem parlat del meu videojoc preferit ara mateix a dia d'avui, que es diu Prison Architect. Westworld, que és de l'HBO, que el que no m'agrada és que és un capítol a la setmana.
Com ho veus? Com
la fan
veus
per Netflix?
És impressionant.
Com veig
les sèries? La Netflix ja sé que pots veure com ho fem nosaltres a través de Smart DNS.
Jo faig una cosa molt lletja, que és que tinc un sinon així,
amb un client de Torrent i així vius.
I així vius, que és molt lleig. És molt lleig, ho sé. Però saps què passa?
És que aquí no pots pagar.
Pago de tot, pago tot. Ho pago tot, de veritat, eh? Tinc el Spotify Super Premium, ho tinc tot. Els Dropbox, els iClouds...
I en canvi no ho pots veure sense pagar. No ho pots veure pagant.
Però no puc veure pagant.
Bueno,
i a sobre,
això passava
quan,
amb les primeres temporades de Game of Thrones.
Quan ho vaig a veure, els subtítols no són en anglès, són en castellà. Veig tot en versió original. O sigui, clar, a mi hi ha una sèrie en castellà...
Parlàvem la setmana passada d'aquest punt, és molt important.
No, ho sento molt. O sigui, no ho sé, a més, no sé, he arribat a un punt que m'he fet gran i hi ha coses que no suporto. I llavors, els mal doblatges no m'agraden. Els bons doblatges sí. Aleshores,
si
i també et diré una cosa,
Serrano,
tinc 300... No, m'agrada molt Xavier Serrano, però... també et diré una cosa, jo a vegades és, ostres, tinc 20 minuts, què veig? No? I aleshores, pim-pam, ja està. Ja ho tinc. Tinc tot internet en un petit servidor, un petit núvol a casa i ja està.
Una altra reflexió també, sigui per al sistema de client torrent i Synology, sigui perquè pagues un Netflix o un servei d'aquest estil, el que jo m'he adonat és que ja no puc tornar a la televisió tradicional. I per un motiu, bàsicament, no suporto el temps perdut en veure publicitat. No puc.
Mira, l'altre dia vaig veure una pel·lícula a Paramount, per Movistar, i vaig començar-la a veure. I la vaig acabar, i quan la vaig acabar vaig dir, hòstia, no han sortit publicitat? I va ser com una sorpresa positiva. És com, què ha passat?
Què estàs mirant, la Paramount Channel?
Sí, no sé si Paramount o AXN o no sé quina d'aquestes.
El Paramount Channel també té un canal públic, o sigui, que no cal tenir servei de pagaments i el bo és que hi ha pel·lis que no hi ha publicitat en tota la pel·li. I per ser una cadena pública, això és com...
No, però no, perquè amb el Movistar puc gravar. El que faig a vegades és, ostres, me n'haig d'anar i haig de deixar la pel·lícula a mitges? No, gravo i quan arribo a casa...
La veus?
La veig. A més, me la grava des del principi, encara que imagina't que l'enganxo que ha començat. Li poso a gravar i puc tornar a recuperar al principi, encara que no l'hagi gravat. És com que...
al fons és com si te la baixés, no?
Sí, és me la descarrega. Però me la descarrega amb anuncis o amb el que faci falta, diguéssim, entre algun període de temps.
I els anuncis no es poden passar?
Clar, sí, com amb un comandament normal. Però està
jo
malent.
Els anuncis és que no suporto.
Bé, a mi a la tele tradicional veig molt poquetes coses. Veig programes de cuina, perquè em relaxen molt. Programes de reformes de casa, perquè també em... Ho sento.
Divinity.
Què Divinity? Cosmo, tot. Sí, quan tens tants canals com tinc jo, o sigui, no tens un canal de reforma, tens 80.
El Discovery Max on et diu, ara va ser una presa supergrande con unos camiones.
M'agraden més els de... M'agraden més els cómo se hace. Cómo se hace las vigas para no sé què.
Sí, idea, però m'encanta.
A més, aquest tipus de reportatges que han trobat un filó, perquè és el mateix que el de les cases o el de la decoració, és tot igual, està molt bé i és sempre un mateix problema.
Barat.
I és molt barat i pots fer 50 de cop, perquè total el que surt allà durant la cara només dona la cara, vull dir que no pica pedra. I és curiós, és interessant. Sí, són coses de la televisió tradicional, entre cometes, que m'acaben de...
Sí, però això, per exemple, no m'ho descarregaria per veure-ho per internet, però en canvi...
Quan tens un minut, com deies tu, tens 10 minuts.
Els programes de cuina una miqueta més elaborats, per exemple, Minoria Absoluta, juntament amb Fox, van fer un programa que es deia The World's Best Chef. I era, entraven a les cuines dels millors restaurants del món i allà entrevistaven el chef i t'ensenyava com feia el plat i per què aquell plat era especial. Tu quan vas a, no sé, que vas a la Osteria Francescana, no, quan et fots un cheesecake, no és un cheesecake, saps? Té una història al darrere, sí. I té una cosa al darrere. Doncs t'explicaven aquella cosa i com el feia i per què, com va arribar la idea i no sé què. Em sembla tan espectacular aquest programa. I aquest programa me'l gravava, el feien per Fox i me'l gravava. I aquest era teletradicional, que no està per descarregar internet, i me'l gravava.
Sí, això passa, tens aquests descobriments de programes xulos que...
Però n'hi ha un de 50.000. I també veig el Polònia, el dijous, a l'hora de sopar.
Jo depèn del que passi durant la setmana. Si la setmana hi ha alguna cosa divertida, jo dic, això ho tinc que veure a Polònia.
Fora de les notícies o del 324 puntual, jo estic veient Emergències i Merlí. És l'únic que estic veient ara mateix. Bueno, anem a les propostes musicals, ja que estem en aquesta fase de donar suggeriments. Vinga, propostes.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, doncs, ostres, la primera proposta la porto del Raül Arribas. Besito, Raül, des d'aquí, t'estimem molt.
Ens agrada molt ficar-nos amb tu.
Què recomana?
Recomana un podcast en català que es diu Trajecte Final. És un podcast mensual sobre fantasia i ciència-ficció, té 30 i pico capítols, jo no es coneixia, que consti, i el que dura menys té 4 hores.
Ostres!
És boníssim, boníssim.
4 hores
de
Trajecte Final.
Jo seguia un podcast que es deia La Òrbita d'Endor, que, per exemple, el tràiler de Star Wars, de la pel·li aquella que van estrenar el Nadal passat de Star Wars, que el tràiler durava 30 segons. Doncs vam fer un podcast de 5 hores sobre el tràiler de 30 segons. Sí, sí,
sí. Frame per frame. No,
no. Frame a frame. Ei, sí. Meravellós.
No, no, i tirant del fil. Tenen, vull dir, sí, sí. Has de tenir un bagatge per poder fer
tenen
això.
Tenen programes explicant en plan, no, vamos a analizar el... en profunditat les pel·lis antigues de Star Wars, 9 hores.
Però això per, això per, això per ultranitxo és brutal.
Sí, és clar, que sóc jo. Aleshores, jo, mentre, jo tinc una mania, que és que quan m'estic allò desmaquillant, pentinant, posant el pijama, rentant els plats, no? Fent una cosa d'aquestes que fas tu sol, jo, amb el meu silenci, no puc estar i necessito que m'expliquin coses. Escolto Mossega la Poma, escolto Generació Digital, escolto Game Over, escolto La Competència, escolto L'Estat de Gràcia o El Nacho de Sanahuja o L'Òrbita de Endor.
No, a mi em passa una mica com tu, eh? Continuo. EP3.
Has provat els llibres d'Audible?
No, prou!
No, no li toquis més inputs, que el que té és un problema d'inputs ara mateix, per poder concentrar-se en els outputs. EP3 es parla d'una startup que es diu Mabrian, és una startup menorquina dedicada al Big Data i a la intel·ligència artificial i té una aplicació d'analítics dedicada al món dels viatges. Miquel Soldevila ens parla d'un llibre que es diu Home Deus. Home Deus és la continuació
és
del llibre Sapiens.
Bo. Mm-hmm. Jo ja me l'he llegit.
Del Yuval Noah Harari.
No, és molt, molt bo.
Encara no ha sortit, està en preventa, però no, ja us podem enllaçar.
En anglès està ja, ja us ho podeu llegir. Està en Audible. Ja
està, i és, una altra vegada.
Jo
et paga, no?
I el link d'afiliats d'Audible
no,
quan?
No em van deixar perquè no tinc una web en anglès, però tinc gairebé 200 llibres d'Audible ja a la llibreria. El llibre aquest és molt interessant, fa unes especulacions molt interessants sobre cap a on va la raça humana a partir del moment actual, a partir del moment actual amb l'evolució tecnològica que tenim.
Vols
a sobre.
Vols que t'ho digui jo?
On?
Mad Max.
Bueno, no, perquè tenim el senyor de Tesla, Elon Musk, treballant perquè això no passi, perquè anem cap a la part de Star Trek, que és molt més
exacte,
interessant.
Exacte, potser a Mad Max o Star Trek.
Sí. I jo o crec... Waterworld.
Waterworld és una altra cosa.
He començat a veure el primer capítol, el pilot.
No, Waterworld és una pel·lícula del Kevin Costner.
No, de com es deia la sèrie?
Westworld.
Això, Westworld.
I què t'ha semblat?
Encara no puc donar una opinió.
Veus, en Tomàs és dels meus.
Jo necessito una mica
però si
més.
La Dolores no pot matar un animal.
Sí, és cert.
És boníssim.
Bueno. La Dolores té molt de morbo. Té molt de morbo.
Prou, no hem dit això.
Marc,
sí que en té.
Marc, hem dit que et frenaries.
Vale.
Deixa la xocolata, Marc.
Va, més coses de propostes. Sant Carlos Martínez ens parla d'un article que es va publicar a Microsiervos i que es fa ressò d'una web, és una web forània, que compara cada nou model d'iPhone amb l'iPhone original, el primer que no va sortir aquí, en el 2G. Vale? En el primer iPhone.
Hi ha gent que té poca feina,
Brutal, no? Però és divertit.
Sí,
ja ho sé. És curiós. També ens parla d'un, el mateix Carlos Martínez, ens parla d'un ordinador HDMI que fabrica Intel. És un com un Chromecast, per entendre's.
O com un Raspberry Pi.
Sí, és un dongle.
Això m'ho vaig estar plantejant per comprar-ho per l'empresa. És a dir, al final és un ordinador que connectes amb una pantalla i vas tirant... Si només has de fer servir el Mail, Skype i l'Office, tampoc necessites...
És un Intel Compute Stick, és com es diu exactament. Es connecta a una tele com un Chromecast o un Apple TV... incorpora una versió de Windows 10 amb Wi-Fi, Bluetooth, li pots connectar un teclat, un ratolí, i porta un Windows 10, eh?
Sí, sí, d'acord? És que és una passada.
Pots posar-li Office, té, no sé si tenia... No ho he volgut posar aquí, perquè quan vaig posar la capacitat... O sigui, té fins a... Que, sembla que processadors bastant potents per lo petit que és, pot arribar a 4 o 8 gigas de RAM i té SSD intern. Costa 143,20 €.
Sí, sí.
En l'empresa tens unes quantes pantalles i uns quants teclats.
No, però ja no només això, sinó que el fet de fer-lo servir, o sigui, d'instal·lar-lo i tot, és molt fàcil.
És plug and play.
És plug and play.
No, és que, mira, o sigui, ma mare vol un portàtil, per exemple, i per què comprar-li un portàtil?
No, perquè
el portàtil té la bateria, té la pantalla, té el teclat.
No, ella vol
és una cosa diferent.
Internet.
Sí, clar, però si, per exemple, vol fer navegar per internet al llit o al sofà o el que sigui...
Depèn d'una televisió.
No, és que clar, què farà? Amb una pantalla a la falda.
Sempre m'està robant el meu PC, per tant...
Bueno, avanço i acabo. Acabo amb dues sèries que recomano jo.
Vinga, va.
Vale?
A veure.
La primera sèrie que recomano és una producció de la BBC, com no pot ser d'una altra manera,
no?
M'encanta molt la BBC, que es diu Life. És sobre vida salvatge, vida en general, el motiu de vida i com la evolució ens ha portat a trobar formes per sobreviure, no? per viure millor. És sorprenent, està molt ben feta, té imatges d'una extrema qualitat, he vist les millors imatges fetes amb drons, té imatges que són seqüències de molts dies comprimides en pocs segons perquè puguis veure una evolució de coses, per exemple, al món vegetal, que passen a molt poc
molt temps i poc.
A Netflix, està a Netflix. També està amb el teu sistema.
No, però la mirarem a Netflix.
El suport i la narració la fa el periodista i naturalista Sir David Attenborough, que és un senyor que parla molt bé i tal.
Attenborough.
L'altra sèrie que vull recomanar és The Fall. L'heu vista?
Em sona molt. De què va?
És una sèrie policíaca coproduïda per la BBC d'Irlanda del Nord, i l'acció es centra a Belfast, on una policia, Gillian Anderson. Qui és Gillian Anderson?
No era la de...
La d'Scali, d'Expediente X, sí. Que fa un paperat, ella fa de policia. Intenta descobrir un despietat assassí en sèrie, que és el Jamie Dornan. Buscat a la Wikipedia, buscat al diccionari. Jamie Dornan. Qui és Jamie Dornan? És l'exmodel de Calvin Klein i protagonista masculí de 50 obres de Grey.
Que no m'agrada gens, em senyales pensa... a mi.
Però no, ho dic perquè la combinació dels dos, ell ho fa molt bé, s'ha de dir, i ella fa un paperam brutal. M'encanta la sèrie.
Pensa que en Tomàs parla en català i tu parles en badaloni.
Sí, jo
són llengües diferents a molta distància una de l'altra.
Jo tinc una altra proposta.
Vinga.
És una sèrie que es diu Race to the White House. És una sèrie documental en el qual analitza durant una hora les campanyes electorals americanes de tots els temps. Tipo, el primer capítol és Kennedy contra Nixon. I amb imatge real, algunes inèdites de l'època, i narrat per Kevin Spacey, que és el de House of Cards. I clar, tens el tio que tu tens en una sèrie...
On la trobem?
A l'Underwood.
On la trobem? No ho saps.
A internet.
A internet.
Disculpa, jo no sóc un...
The Pirate by
Pirate. El Kevin Spacey tira molt, eh? Jo he estat a punt de comprar el nou Call of Duty quan no m'agraden si el gènere. Només presurt el Kevin Spacey.
Prepara la sortida, que marxem, que hem de marxar. La setmana que ve encara no està clar qui vindrà. Digues.
CNN. La sèrie de la Race for the White House és de la CNN.
Vale, o sigui, per tant, la trobareu en aquesta combinació tan interessant d'un sistema nas amb un
tot. Està tothom als Estats Units molt, molt ratllat, que diuen que no saben què votar perquè no volen votar ningú dels dos.
Sí, és com...
I abans que parlàvem de lo de la picaresca, que deies que això que passa només en aquest país, quan li van dir, el Donald Trump li va dir a la Hillary Clinton, jo no pago impostos perquè sóc així de llest. Si estem tots igual de malament.
El Trump ja està en moda, voy a perder las elecciones y las voy a perder porque van a hacer trampas. Van a alterar los resultados, van a amañarlos.
Però això ja ho van fer l'any 2000.
Us explico la setmana que ve perquè no sé què tindrem, però ho vull explicar in advance. Tenim dos possibilitats, que si no passen la setmana que ve passarà una després de l'altra o al revés. La primera és que parlarem d'interfícies d'usuari.
Molt bé.
Vale? Millor dit, d'experiència d'usuari.
Experiència, és molt millor experiència.
No, però tindrem una persona que és experta i una persona que ha dissenyat una metodologia per provar experiències d'usuari. Molt, molt, molt interessant. I el pla B és de parlar de car hacking, de com hackejar els cotxes.
M'encanta. De fet, un dia hauríeu de fer de health hacking.
Oh, de health hacking pot ser interessant. Pot ser molt interessant.
A mi vaig escriure un article sobre això per al diari. Ara crec que ningú va entendre, però jo em vaig emocionar molt escrivint aquest article.
Però health hacking des de quin punt de vista?
Els marcapassos amb wifi. Ara els metges, per saber com està el marcapass d'un pacient, no necessiten obrir, no?, per treure, i d'allò, sinó que amb una connexió wifi o bluetooth, doncs poden saber quin és l'estat.
I llavors hi ha gent que hackeja els
marcapassos. Imagina't que el president dels Estats Units porta un marcapàs amb d'allò. Tu podries ser un espia rus què passa?
Ja que les persones novel·la,
que han fet,
aquella novel·la que
les
has de
persones
fer...
que han fet els marcapassos són metges, però no són experts en seguretat informàtica, perquè qui pensaria que algú hackejaria un marcapàs?
Encara podem anar més enllà,
es poden hackejar les màquines que analitzen dades nostres, línies de tot en els laboratoris, etc. El health hacking més conegut de tots és anar-te'n als containers que hi ha davant del CAP de Provença, allà trobaràs còpies de tota la teva història clínica en paper, fas fotocòpies i aleshores tens un health hacking fantàstic.
Això passa. La teva targeta, perdona, és tan fàcil com... Tu saps com és la teva targeta sanitària?
I tant.
Doncs la teva targeta sanitària és els teus dos cognoms, les teves dues primeres lletres, si ets un home un 1, si ets una dona un 0.
No,
al revés, aleshores, l'algoritme és molt fàcil.
També està l'any de naixement.
Exacte, sí, sí. Però bé, si tu i jo ens coneixem una mica, jo puc entrar, començar a fer coses en el teu... Per què? Perquè la persona que va pensar això no va pensar més enllà en la seguretat informàtica. O sigui, no, no és depriment, és la vida i aleshores toca adaptar-nos.
Doncs Gina, nosaltres ens adaptarem a viure sense tu uns dies, però per sisplau torna aviat. Que ens
ho farem. Quan m'hagis ajudat amb Ginap i tinguem aquí un sistema vinguis que sigui referència
no vinguis,
mundial...
Vinguis o no vinguis a Mossegar la Poma, t'ajudaré sempre, Gina, perquè m'agrada molt el projecte. Adéu, xatos, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu!